1973. Qui serà l'escriptor més important de l'Uruguai marxa a l'exili deixant-ho tot enrere, menys una cosa, la idea d'escriure una novel·la.
30 anys més tard, un jove escriptor de Terrassa arribarà a Montevideo amb aquella novel·la entre les mans. Serà la seva guia, com avui ho serà per a nosaltres, per entendre un territori i una literatura.
L'escriptor era Eduardo Galeano i el nostre guia avui és Carlos Robles. Benvinguts a A Través.
Perquè jo sempre havia llegit molt, però jo no sabia que es podia fer això. Que el que feia l'escriptura, per dir-ho d'alguna manera, era conservar la vida.
Hi ha un moment que s'endinsa al llac i anava s'endinsant-te dintre de l'aigua, que era com endinsar-te dintre de la literatura.
Fue un momento de iluminación, ¿no? Aunque el cielo haya cambiado, aunque ese risco estaba ahí, el mar era este mar, estás ahí parado en un lugar en el que él posiblemente haya puesto los pies.
A la volta al món, com totes les meves altres experiències de la vida, és un projecte literari. Jo no existeixo sense projecte literari.
Però l'estava mirant amb els ulls del viatge. Jo penso que la bona literatura ens fa obrir els ulls d'aquesta manera.
I viatjar amb literatura li dona aquesta sensació com d'estar a dins d'un llibre. A l'hora que estic a un lloc diferent, estic a dins d'un llibre.
A Través, un podcast de literatura de metaviatges de Laia Folk i Adrià Ibáñez.
Jo vaig arribar a Galeano per al context social on em movia. Estem parlant dels anys 90-97, on havia començat el meu voluntariat en el Raval com al barri de Gara, Terrassa, i hi havia una mena de lectures que eren com prescriptives en aquests llocs. I una d'elles era Les venes abertes d'Amèrica Latina, que és el primer llibre de Galeano, potser el pitjor, al meu parer, o el que no m'interessa tant, i feia com una mica de vergonya assumir que no t'agradava tant aquest, no? Era com una mena de... Si els cristians tenien el seu text sagrat, doncs Galeano era una mica com el text sagrat d'aquests moviments altermundistes, aquestes lectures, a part de Dante o el que llegíem. I després hi havia el que ens agradava llegir, que llegíem, entre altres, a Galeano, també a Kundera, a Cortázar, o totes aquestes lectures juvenívoles, no? I que ens semblava que eren l'important, els que els nostres cors es movien quan les llegíem batallant.
L'escriptor Eduardo Galeano va néixer a Montevideo el 1940. Als 14 anys va començar a explicar històries en dibuixos i no en paraules a la revista socialista El Sol, on criticava la situació política de l'Uruguai. Les seves caricatures van fer riure tot un país en un moment on semblaria que no existien motius per fer-ho.
Als 19 anys ja dirigia el diari El Sol. Va ser missatger, dibuixant, operari a una fàbrica d'insecticides, cobrador, taquígraf, caixer i peregrí per Amèrica Llatina. Galeano, com molts altres escriptors, va començar escrivint a una revista, igual que el nostre guia, Carlos Robles Lucena.
Hi havia una revista a l'escola que es deia El Crit i era com una mena de paradís. Meravellós. No havíem d'anar al pati, els que no volíem, ens quedàvem en una aula amb gent de més gran que nosaltres, noies i nois meravellosos, que ens parlaven de com fer una revista. Llavors, hòstia, vaig dir, aquest és el meu lloc, no? Ens fèiem fotocòpies, fèiem escrits, i llavors aquí vaig començar a escriure més regularment. També a la universitat vaig seguir escrivint, únic que quan els moments de vida, de molta vida, de molta experiència, són difícilment compatibles amb l'escriptura. Llavors, a la universitat vaig viure molt, afortunadament, i llavors escrivia, jo què sé, potser un parell de contes l'any. Però pensava molt en ells, en el sentit que de vegades ser escriptor més que escriure és com pensar en com escriure, o en què escriuries, o en què desitges escriure's, o en què no t'agradaria escriure. Quan vam començar la universitat, els meus pares feia anys que treballaven en una cooperativa industrial important a Terrassa i tots dos va arribar una crisi i es van quedar a l'atur tots dos. Llavors, bueno, era un moment dur. Ma mare es va quedar en una mena de llibreria, papereria, de barri, on quios, i llavors teníem accés a una impressora, a una fotocopiadora. Llavors això va ser ja el manà meravellós, no? Vam començar al voltant d'Humanitats i també al voltant de l'Esplai de Terrassa. Va començar gent que feia coses, que dibuixaven, que feien cançons, que escrivien, i al voltant d'aquests col·lectius fèiem aquests fanzines. Un fanzine es deia Sedante, sempre tot molt pedant, eh? Sedante a Mac intercalada, com Sedante i Sedante, narcòtic, tot plegat. I no signàvem cap text, o sigui, tot era com una mena de comuna intel·lectual, però després teníem aquell orgull de que sí que sabés, no? Que ens reconeguessin a través del text. Encara tinc alguns, i tot era com retallat, sense ordinadors i penjat, i llavors anàvem una tarda a la llibreria de ma mare i començàvem a fer fotocòpies.
Eduardo Galeano i Carlos Robles no només comparteixen els seus inicis en l'escriptura, sinó que ho fan en un mateix amor no correspost, el futbol. Vas escrivint sobre futbol que els dos van suplir les ganes de jugar-lo bé. En 1995, Galeano escriuria El futbol a sol i sombra, el llibre pichichi de la literatura del futbol.
Siempre jugué pésimo, fui un horror, una vergüenza nacional. Y bueno, después me vengué años después escribiendo un libro, El fútbol a sol y sombra, donde quise hacer con las manos lo que no había podido hacer con los pies. Y el libro fue escrito, el fútbol a sol y sombra, para contribuir a la conversión de los paganos. O sea, para que perdieran el miedo al fútbol los intelectuales que leen libros y para que perdieran el miedo a los libros los fanáticos del fútbol que desconfían de los intelectuales. Para los intelectuales de derecha, el fútbol es la prueba de que el pueblo piensa con los pies. Y para los intelectuales de izquierda, el fútbol tiene la culpa de que el pueblo no piense. Son simétricos desprecios por una pasión popular que yo comparto y respeto. Entonces ahí se armaban aquellos ríos.
Ara és gairebé... O sigui, ara sempre està, no? Tothom escriu de futbol, no? Villoro escriu de futbol, Vilamata escriu de futbol, Sergi Panes escriu de futbol, és una cosa com molt habitual. Llavors no era tant... Potser Valdano havia començat i Galeano té una visió històrica molt interessant. Aquest llibre també està molt bé, eh? El futbol a sol i a sombra, molt, molt divertit, i amb la història social del futbol, molt, molt interessant. Galeano, vaig llegir ahir que quan feia un mundial posava al seu despatx cerrado por mundial, no? I que no li toquessin els collons. El nostre nucli d'amics de la universitat eren molt futboleros i molt intel·lectuals a la vegada. Jo que sé, teníem un equip de futbol i un dels noms era Sabrosísimo Pan Está, que era una frase que ens agradava molt del Lazarillo de Tormes o el que sigui. Bueno, sempre fans del futbol, però dels equips que perden, no? Però sí que ens interessava totes aquestes històries de futbol més de barri, i de fet això, hi entrenava nens, no? I era interessant d'estar amb ells, no sé, era divertit i ens agradava molt.
La decisió del Carlos d'anar cap a Montevideo respondria a un gest en un principi allunyat de la literatura, del futbol o de Galeano. Va marxar seguint un impuls nascut del nervi social propi de la seva generació, que acabaria enllaçant amb altres.
Allà els últims anys, a tercer i a quart de carrera, a l'estiu, vaig començar a treballar amb una ONG que es deia SET, que es diu SET, encara funciona, Solidaritat, Educació i Desenvolupament. I vaig proposar-ho a l'ONG de fer un projecte a llarg termini. I llavors hi havia la possibilitat d'anar a Paraguai, que era on tenien ells un projecte, o diferents projectes, o tornar a Tanzània. A Tanzània eren 3 anys, a Paraguai eren 2. Vaig triar d'anar a Paraguai. Potser també era més una situació més fàcil de viure, no? O més propera culturalment i d'idioma també. I vaig marxar. Després, al gener del 2002, diria que és quan hi ha el canvi de l'euro, no? La peseta a l'euro, vaig marxar cap a Paraguai, que és després on em va portar cap a l'Uruguai, que m'agrada sempre dir-ho amb l'article, com diuen ells. Portàvem uns, no sé, 5 o 6 mesos del primer any treballant moltes hores cada dia amb molta il·lusió, amb molts descobriments. Havia conegut una noia que treballava com a voluntària també a un assentament. Els assentaments són terres que formaven part d'un latifundi i que camperols les ocupen perquè no estan treballades i comencen a construir, no?, la casa seva. Llavors ella, la Marta, treballava amb havien fet una associació camperola i ella treballava amb el grup de dones fent capacitació sobre violència de gènere, sobre salut sexual. També tenia un programa, una ràdio comunitària que tenien allà. I la vaig conèixer, ens vam fer amics, i aquest va ser el nostre primer viatge junts. I era com una mena de promesa, d'hòstia, estem molt cansats, no? Però tenim l'Uruguai. Arribaria un moment que anirem a Montevideo. El nostre entorn era, per una persona urbanita, era dur. No hi havia cap llibreria a menys de 8 hores. O 12 hores, no hi havia internet, no teníem mòbils, i arribava el diari un cop a la setmana o així. Llavors, de tant en quan, necessitàvem o somiàvem amb aquest arribar. Llavors, Montevideo era per nosaltres com Manhattan. O sigui, era com la promesa d'una ciutat amb cafès, amb cinemes, amb llibreries, no? I amb sofàs, perquè no teníem sofà tampoc al nostre lloc. I teníem aquest desig, no?, d'anar-hi, i ens vam pujar un autobús i portava la canció de Nosotros, que havia comprat a Asunción, a una llibreria que es diu Expo Libros, i el vaig estar llegint en aquell autobús interminable.
La canció de Nosotros va ser la novel·la que va escriure Galeano durant el seu exili a Argentina. Un llibre marcat per la nostàlgia, l'esperança i la memòria. La manera que va trobar de mantenir-se a prop de Montevideo. Carlos Robles visitarà aquesta mateixa ciutat, el seu record.
Borges diu una cosa molt maca quan es fa gran i ja és un ancià i pot viatjar arreu del món, es torna un escriptor pop, per dir-ho així, on és tan important la seva literatura oral com el que escrivia, o era bé més important. Llavors ell, quan viatja cap a Islàndia, diu alguna cosa així com «i podré conèixer d'una altra manera el país que ja coneixia». No? Doncs alguna cosa semblant, no? Llegir sobre un país també és conèixer-lo d'alguna manera, no? I això que diuen sobre quan arribes a Manhattan, no?, que et sona tot de les pel·lícules, doncs amb Galeano, amb la literatura d'Onetti que havia llegit, o de Benedetti, tot Montevideo ja estava al nostre cap. Llavors d'alguna manera es confirmava. Era una situació una mica dura. Hi havia el corralito a Buenos Aires, tornava, la pobresa està molt forta cap allà, hi havia fogueres a les places amb gent escalfant-se. També és diferent viatjar a l'estiu que a l'hivern, era el juliol que ja és hivern, llavors la pobresa encara es veu més desencarnada, no? Al final, quan sempre descobreixes que la pobresa, sempre hi ha una altra porta cap a més pobresa. Llavors, després de Paraguai, a Montevideo, d'Orqueta, Montevideo ens va semblar de luxe. Hi havia asfalt, hi havia llibreries, hi havia cafès, hi havia entrepans, hi havia baguets. Hi havia una classe mitjana molt culta que es preocupava de la cultura. Llavors ens semblava com si estiguéssim un país ric. Era ric culturalment, no? En aquest sentit. De fet, vam pensar, seria una possible destinació per una vida futura, no? Ens va semblar que era un bon lloc on poder viure. Llavors, sí, és com passejar-te per la memòria d'un senyor que troba molt a faltar un infern, no? Un infern i un paradís a la vegada. I ara, no?, fent memòria, ens passegem per un altre, com el metaviatge que parleu vosaltres, no?, del viatge del viatge. Clar, un dels llocs que ens va al·lucinar més de Montevideo és Punta Carretas, que havia estat una presó de feia molts anys, molt coneguda en els anys dels Tupamaros, que és quan passa la canció de Nosotros, no? Perquè molts dels rebels van estar allà i alguns van aconseguir fugir, i en aquell moment feia uns anys que s'havia transformat, havien desfet la presó i havien decidit fer un shopping center, un mall. Hòstia, no sabia si estar content o no, de si era una bona decisió o no. A un lloc on s'havia patit tant, o d'alguna manera era alegre que no hi haguessin ja aquests presoners, que no... D'una altra banda, parlava molt del canvi que estava passant al món, no? Canviem les dictadures per una democràcia capitalista que es menja tots els records. He vist que ara han fet una mena de memorial per a aquests presoners, doncs almenys, Hi ha aquesta, perquè si no sembla com que no existeix, no? D'altra banda, també van decidir deixar la memòria de la presó, encara que fos a la façana. També potser aquí ens l'haguéssim carregat directament, no ho sé. Però sí que em va... Era increïble. Em sembla com que la realitat sempre produeix unes metàfores per explicar la pròpia realitat, que la literatura de vegades és difícil de fer-ho. I em va fer pensar, no, en aquest trepitjo aquest centre comercial molt content i em menjo un gelat o un cafè, no me'n recordo, no? O dino ben feliç, no? Sí, en aquests contrastos de la vida. I penso que un dels errors que pot tenir el compromís és tornar-te trist o un amargat. I has d'estar... M'agrada molt Galeano perquè dins d'aquesta violència, no? o d'aquesta duresa, sempre troba moments per l'alegria o per plaer, ja sigui del menjar o de l'amor o de la cultura.
Galeano descriu a la Canció de Nosotros allò que passava dins d'aquell centre comercial quan van convertir-lo en un centre de tortura.
Los párpados aletearon contra la tela áspera que los oprimía. Fierro quiso arrancarse la capucha atada al cuello. El tirón, violento, le cortó las muñecas esposadas a la espalda. ¿Dónde estoy? Las piernas se negaban al moverse. Los ligamentos eran de trapo. ¿Por qué estoy? No le salía ninguna palabra de la boca. La lengua era una bola de carne ardida. ¿Con quién estoy? Los labios no se cerraban. El mentón, tembleque, tampoco obedecía. Lentamente iban recorriendo su cuerpo el territorio bombardeado que todavía era suyo. Soy un cuerpo desollado. Un aullido iba y venía. Fierro no escuchaba otra cosa y era su propio alarido de hacía un rato que regresaba hecho ráfaga silbadora y porfiada. Un alarido, un gemido de nada.
Ahir pensant, no?, sobre el viatge, hi ha com diversos viatges. El viatge de la lectura, el viatge experiencial, performàtic d'anar amb bus, i ara he fet el viatge de la memòria, que també és un altre viatge. Penso, hòstia, era el més semblant que vam tenir o que hem tingut mai a un viatge de noces sense saber que era un viatge de noces, no? Era l'inici de la nostra relació. Estàvem, en aquell moment encara no teníem casa pròpia, vivíem tots dos en petites habitacions d'una congregació religiosa, llavors era complicat tenir moments d'intimitat. Llavors era aquell autobús, no? Va ser l'inici d'aquesta intimitat allargada després durant prop de 30 anys. Hi ha una col·lecció que es diu El Chanchito, que és molt maca. Llavors el que feia més estalviar amb els pocs calés que teníem per fer la col·lecció sencera i emportar-nos, no, de tornada volíem tenir aquesta col·lecció de Galeano. Llavors, sí, des de llavors es torna com un personatge central, no només a la meva història, sinó també a la història de Marta, la nostra història, no? És com un escriptor que ens reuneix, com família, d'alguna manera.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo
como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Més enllà de l'amor, existeix un altre element transversal a Montevideo, a Galeano i a la Canción de Nosotros: la nostàlgia.
Penso que no hi ha cap paradís que no sigui un paradís perdut, no? O sigui, perquè si vius en realitat, veus que no és perfecte o que no és un paradís. Llavors la nostàlgia té aquesta mena d'idealització sobre el que podria ser o sobre el que va passar. Potser també va personalment, no? Els uruguaios ens van agradar molt al país perquè una de les festes nacionals és la festa de la nostàlgia. Hòstia, ens va semblar meravellós quan Europa o Barcelona sempre està apostant pel futur, la Barcelona del futur, el no sé què, el posat guapa, el canvia també a Terrassa. Sembla que no tenim memòria i ens carreguem els edificis històrics i fem un de nous, que sembla que hagin de ser millor, i cafeteries que totes són la mateixa al final, no? Encara que brillin més, allà tenen una festa que el que celebren és el que no canvia, no? I fan cançons antigues. Són una població molt envellida. Potser si estigués visquent allà no m'agradaria, també haig de ser-ho sincer, no? Probablement rajaríem d'aquesta festa. Però com a convidat era molt, molt interessant tenir aquesta imatge que tenen ells. També és un país que tenen un passat molt, molt lluminós, no? Van tenir una època molt, molt forta econòmicament i llavors ara no estan allà. Llavors aquesta pèrdua em sembla interessant també per explicar el món.
Però Carlos Robles no va detectar la força d'aquesta nostàlgia, la força d'aquesta ciutat, la força de l'escriptura de Galeano en un primer moment. La seva lectura seria, com el seu viatge, molt lenta.
Sí, els contextos canvien la lectura, no? Ja ho deia Borges Sant Pierre Menard, no? Que és el lector el que crea l'obra. Llavors, Galeano ja aixecava una mica la sella des de Barcelona. Em semblava que era una mica dogmàtic, o potser és el que ens deien que havia de ser, o que no era gaire seriós, o que no era alta cultura. Bé, quan jo vaig estar a una, ells en diuen ciutat, una ciutat que tenia un únic carrer asfaltat, no? I hi havia lectors, o sigui, hi havia gent que et demanava: hòstia, quan vagis a Barcelona et poden enviar... Pots enviar llibres o em pots enviar fotocòpies sobre llibres? O sigui, aquesta sensació jo no l'havia vist aquí, no? Em recorda, els meus pares no tenien una gran biblioteca, però tenien el desig de tenir-la. O sigui, de no tenir-la van aconseguir transmetre que era important tenir-la. O sigui, en aquestes ciutats de l'interior del Paraguai, amb la frontera amb Brasil, tenien aquesta, molts estudiants tenien aquesta mena de desig de tenir biblioteca, de tenir coneixement. I en aquest context, Galeano és molt important perquè són textos que parlen de la seva història. Està parlant d'una mena d'història que no surt a les pel·lis, no surt a les pel·lis nord-americanes, no surten a les pel·lis europees, no sortien els seus llibres de text en concret, o només d'una manera molt parcial, una idea panamericana molt interessant de construcció, no?, cultural del continent, i una poesia que connecta molt amb els dies a dies. Galeano té molts lectors que no són lectors d'una altra cosa, no? O potser és la porta d'entrada cap a lectors d'una altra cosa. Llavors, a mi vaig començar a pensar que era més important del que jo havia pensat en un primer moment, la seva influència, i penso que encara és així. Aquesta influència a les vides concretes de les persones potser és el més important, no? Amb la literatura, o de les coses més importants, i ell ho aconsegueix totalment, molt més que d'altres autors, potser amb més renom.
Després de perseguir a Galeano, Carlos Robles s'ha convertit ell mateix, finalment, en un escriptor. Una de les seves obres és Cervantes Park, on s'explica la història de la construcció d'un parc temàtic dedicat exclusivament a la literatura. Curiosament, Cervantes Park i els seus orígens ens recorden una mica a Montevideo i a Galeano.
Vivim en una ciutat de Barcelona que gairebé s'està transformant en un parc temàtic gegant, però també hi ha l'altra versió. A la novel·la, Cervantes Park diu un dels personatges que sembla que no hi hagi terme mig. O la teva ciutat es gentrifica, o no, es torna més pija i està tot xulo, amb bons cafès, o arriba el desastre. No hem trobat encara l'equilibri, penso. No? Galeano va trobar que des de Montevideo es podia fer bona literatura o literatura important. Joan Ferrandes Parc volia que a Terrassa passés el mateix. I a més, un lloc de Terrassa que penso que mai havia estat narrat, que és la Riera de Terrassa. No? Un lloc gran, extrem, marginal, que penso que és com el nostre Sena. Tinc un amic d'Alemanya que va visitar Terrassa i va flipar amb aquest riu sec, amb aquest riu del no-res. I vaig dir, hòstia, potser sí, necessitem aquesta mirada externa per adonar-nos del que realment tenim. Si alguna cosa fa els viatges interessant és poder mantenir la mirada expectant i de veritat que tenim fora és més fàcil, no? Quan hi ha una cosa exòtica és més fàcil de mirar d'aquesta manera que no amb la teva quotidianitat. El bon viatge i la bona literatura, que és un bon viatge, penso que et permet tenir aquesta mirada diferent. La meva filla, quan fèiem un viatge, anàvem a agafar el tren i era un camí que fèiem gairebé cada dia per anar a l'escola o al parc. Doncs només quan anàvem de viatge, just abans de sortir de la ciutat, deia, mira quina planta més maca. I era la mateixa planta que veia cada dia. Però l'estava mirant amb els ulls del viatge. L'estava mirant amb uns ulls d'aventura, amb uns anys de conèixer. Jo penso que la bona literatura ens fa obrir els ulls d'aquesta manera, o hauríem de poder mirar d'aquesta manera, d'una manera nova el que veiem cada dia. Així com penso que és difícil combinar l'experiència forta de la vida amb l'escriptura, penso que és ideal combinar-la amb la lectura, no? La lectura de la vida. Llavors, és aquesta idea de que quan veus una realitat que ja has llegit, és com si portessis aquest invent de les Google Lens. Jo no conec cap altre invent de la humanitat que permeti fer la realitat tan més rica com ho fa la literatura, sense necessitats de tecnologies estranyes o xips.
I ara, per acabar, entrarem dins d'un petit text que el Carlos ha preparat expressament per a aquest episodi.
Me acuerdo de que estuvimos a punto de perderlo porque la obra de teatro donde participaba como actor, una comedia imposible, empezó 2 horas después de lo previsto y no estaba claro de que me diera tiempo a poder tomar el ómnibus. Me acuerdo de que al final llegamos a tiempo porque yo recité el texto al sprint y alguien nos acercó en coche. Yo todavía con la ropa y el maquillaje de la actuación. Me acuerdo de que tú te sonreíste ante mi vergüenza por el striptease y el precoz skincare improvisado en el asiento del colectivo. Me acuerdo que 2 o 3 horas después me pediste permiso para ponerme las piernas sobre mi regazo y así poder dormir y de que llevabas pantalones de pana grises y botas marrones. Me acuerdo de que una señora me pidió que apagara de una vez la luz y tuve que parar de leer la canción de nosotros que había comprado hacía un mes en la librería Expolibro de Asunción. Me acuerdo de que en la tele del colectivo ponían una copia trucha de un thriller con Russell Crowe. Me acuerdo de parar en Asunción para el transbordo a las 5 o 6 de la mañana, el desayuno con mate cocido, las madres nivachés por el suelo con sus bebés, las tiendas de CDs y cassettes, la sensación de que allí empezaba nuestro viaje. Me acuerdo de que el ómnibus que nos llevaba hasta Salto, nuestra primera parada, era muy cómodo. Tenía los asientos más grandes que de costumbre y reclinables. Servían pastitas y mate cocido. El chofer nos dijo que en ese trayecto se cruzaba 2 o 3 veces las fronteras argentinas y uruguayas. Me acuerdo de que había un frasco de vino a granel encima de la mesa de madera y pensé que eso no podía ser Paraguay. Me acuerdo de que siempre había problemas con mi pasaporte en esos cruces de frontera. Las linternas sobre los documentos. Las preguntas de siempre. Me acuerdo de que para sortearlos en la ONG me hicieron una acreditación de misionero del que todavía y con razón se ríen mis amigos. Me acuerdo de que me gustaba que a Uruguay en Sudamérica se le llamara el Uruguay. El artículo me parecía un infalible indicador de aventura. Me acuerdo de que fue la primera cama de 2 plazas que compartimos. Me acuerdo de que el edredón era blanco y de que aquella noche soñé que los alumnos del colegio habían viajado hasta allí para espiarnos desde las ventanas. Me acuerdo de tu cuerpo largo y claro y de que sonreías al entrar en calor en la piscina iluminada y de que tu cabeza humeaba al frío de la noche uruguaya. Me acuerdo de que pensé que me recordaba la vigilia de Pentecostés, cuando el Espíritu prende pequeñas lenguas de fuego sobre las cabezas de sus creyentes en señal de valentía y libertad. Me acuerdo de que pensé que no sé qué había hecho para merecerme aquel milagro. Me acuerdo de llegar a Montevideo de noche cerrada. Me acuerdo de que Urrutia, el hermano marista que generosamente nos recogió y nos llevó a la residencia para dormir, tenía un bigote imponente y repetía mucho la locución montevideana ta-ta. Me acuerdo de visitar la feria de Tristán Narvaja. Vendían campanas, verduras, libros, ropa, frutas, revistas y cómics antiguos. Me acuerdo de que entramos en una librería que se llamaba Babilonia. Me acuerdo de que tenía una escalera de madera para poder acceder a los anaqueles más altos. Me acuerdo de que me regalaste Nocturno Carmesí, la novela del escritor libanés Amin Maalouf sobre el poeta persa Omar Khayyam. Me acuerdo de que compré una antología de Octavio Paz para poder leerte en voz alta uno de mis poemas favoritos. Me acuerdo de no saber si era buena idea lo que había hecho con Punta Carretas. El antiguo penal de torturas de los Tupamaros se había vuelto un shopping center. Me acuerdo de que pensé de que la realidad se empeñaba en añadir metáforas a la realidad. Me acuerdo de que nos dejaron pasar un par de noches en una casa de colonias. Estaba vacías porque julio son las vacaciones de invierno, de la costa, y yo pensé en uno de los cuentos de Onetti. Me acuerdo de que hacía tanto frío que bajamos dos colchones hasta el comedor y lo pusimos enfrente de la chimenea. Me acuerdo de que aquella mañana me dijiste que en contra de lo que yo decía a ti cuando te gustaba alguien de verdad, te placía pensar que podías contar con él, que después del amor y la risa loca también era hermoso imaginar que te ibas a despertar con esa persona. Me acuerdo de que yo, cobarde, no dije nada, pero pensé que tenía razón. Me acuerdo de que hacía tanto frío en esa cocina que de nuestras bocas salía vaho. Me acuerdo de que por aquel entonces descreíamos del poder omnímodo de las imágenes y por eso casi nunca sacábamos fotos. Me acuerdo de que ahí sí te hice una, la única que tenemos de todo el viaje. Sales frente a un pequeño microondas blanco, el pelo muy corto, la mirada en cámara, tu boca sacando humo.